Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Què tal? Bona tarda. Aquí comencem una altra d'aquestes xerrades radiofòniques a través de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, el nostre parlar per no callar en aquesta setmana que obre la porta a una setmana nadalenca. Estem molt prop ja del dia de la loteria, estem molt prop de la nit bona, del Nadal. En fi, l'actualitat però no para, i aquesta actualitat la volem tractar, la volem comentar, la volem discutir, la volem disseccionar, la volem analitzar a la sintonia de proximitat, a la sintonia de la teva municipal. Salutacions de Manel Ramon, comencem a parlar per no callar, avui amb Adara i Xandri. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Manel.
Carlos Somolinos, què tal?
Bona tarda, bé.
Joan Morales, benvingut.
Hola, bona tarda, ben retrobats.
Vinga, va, som-hi. Bueno, anem a començar ja i anem a començar com sempre, com fem habitualment, parlant d'allò que fa referència a una fotografia, allò que fa referència com cada setmana a la foto. Aquesta foto que fan els nostres convidats i que esperen doncs, que tinguin la repercussió necessària perquè vegin que la seva càmera fotogràfica, aquesta càmera que fan servir en l'actualitat, dona de si, vinga, la foto de la setmana.
La foto de la setmana.
I quina foto tenim, Joan, aquesta setmana? Quina és la teva foto?
La meva foto d'esta setmana m'he fixat en un esportista, amb el Javi Hernández, que li han donat el Premi Catalunya de l'Esport. Trobo que és un premi molt merescut, però que... personalitzat amb Javi, però que crec que és un premi que mos ve a dir pues això, no? De la gent molt jove que comença des de baix i que amb el seu esforç aconsegueix arribar fins on ha arribat i que per tant això és un exemple per a tota la gent menuda que es dedica i que vol ser esport. El premi este Catalunya de l'Esport és el primer any que es dona, tinc entès, és un premi que em sembla que el donen el voten els mitjans de comunicació, la premsa esportiva, junt en la televisió amb Catalunya Ràdio i TV3. Uh-huh. Llavors crec que ha sigut important perquè és una persona de la cantera del Barça i és una persona que ha començat des de baix, molt senzill i que, bueno, el més important és que és un exemple per a tota la gent jove que està començant fent esport.
Molt bé, doncs crec que avui hem tocat en os, no sé per què, hem tocat en os perquè tu li dones la foto de la setmana a un jugador del Barça i aquí tenim algú que precisament doncs coixeja de blancó. Llavors jo no sé, Carlos, quina serà la teva opinió respecte a aquest tema, tot i que bueno, és un premi ben donat i ja vist un gran esportista, no cal dir-ho, eh?
Sí, de coixejar res, no vaig coix.
No?
No, el que vaig és blanc, això sí, blanc però merengue a tope. Bueno, si és un premi que s'ha donat a Catalunya i per als catalans, doncs m'apareix correcte, perquè inclús dintre del Barça hi ha altres jugadors que per a mi també s'ho mereixen, però que si és per un català, Xavi, fins que no es demostri el contrari, és de Terrassa i per tant és català, no?
Sí, Xavi es va treure l'espineta d'allò de Viva Espanya, després passejant la senyera al Mundial, és a dir, va fer una de cal i una d'arena, eh? Allò per estar bé en les dues bandes, que em sembla bé també, em sembla
sí,
correcte.
Sí, és que d'alguna manera estan obligats, perquè bueno, ells són catalans, ja està bé, però bueno, si els demanen per jugar a la selecció espanyola, tenen que anar a defensar a muerte la selecció espanyola, i llavors tenen que fer el peripé que hagin de fer com l'hagin de fer. A mi em sembla que està molt bé, he donat aquesta foto, quan a Xavi, Perfecte. El que passa és que al principi ha dit Xavi Hernández i, clar, no l'he relacionat jo amb el, sí, sí, amb l'Hernández, però sí, sí. Sí,
perquè Xavi Hernández en deuen hi haure moltíssims aquí, sí, a Catalunya.
Sí. Bé, me pareix bé.
Que probablement a partir del 10 de gener millor pilotador. Que
és bueno, serà un... Messi, perdó, serà Iniesta pel
bueno,
que sembla.
Probablement, però vull dir que el mero fet de ser un dels candidats també és importantíssim, no?
Sí, sí, una mica lo que venies a dir tu, no? És Xavi, la persona que ha guanyat el guardó este, en aquest cas dels Premis Catalunya, a l'esport, però que és el Barça, no? És els valors del Barça, de la cantera, el Barça de l'aposta per la gent jove, de la casa, i aquells dos o tres cracs que venen de fora, que és un model que la veritat molts reclamàvem.
Que d'alguna manera és un premi molt fàcil de donar. Crec jo, vaja, perquè donar-li un premi a Xavi, donar-li un premi a Iniesta, donar-li un premi, sí, a Catalunya, vull dir, és molt fàcil.
Sí, probablement que... avançant-se a que no serà pilota d'or, jo crec que li han volgut reconèixer, i si no li reconeixem aquí, probablement serà molt, molt difícil, bueno, que fora, però, en la competència,
però jo crec que hi ha valors més importants, donar, no? Crec que hi ha valors més importants a Catalunya per a poder donar un premi, no? I en tots aquests, jo els donaria aquests premis, més que res els donaria als que no cobren. I no cobren les quantitats.
Anava a entrar precisament,
sí,
en
aquest
tema.
Sí, però això entra ja en una altra polèmica.
Vale, Joan, però anem a veure una cosa. Un senyor que està forrat, un senyor que és professional d'un esport, que cobra molts diners per fer bé allò que fa. Després una societat on sembla que no hi hagi res més que el futbol, on tothom viu del futbol, on tots els diaris parlen del futbol. Crec que algú en algun moment hauria de decidir per apostar i donar premis, com dia Carles, és un premi fàcil, és a dir,
sí,
bueno,
sí,
donar premis a aquelles persones que cobren molt poc, que fan molt d'esforç i que fan un altre esport, perquè
que n'hi ha moltes.
És que així difícilment avançarem en lo molt de
l'esport. Això ja es fa, de fet, amb el Principi d'Astúries.
Bueno, jo, bueno, sí, ja,
passa però... que el Premi Catalunya ha sigut el primer.
Sí, que enguany ha anat a la selecció espanyola, el Premi d'Esport,
bueno,
un dels guardons de l'esport.
També ha anat al futbol, els periòdics parlen de futbol, la televisió fa programes de futbol, d'acord que és l'esport rei, però també ve alimentat per tots els mitjans de comunicació.
Ai, que són els que donen el premi.
Que I, que després, i que després no mos toqués, no mos toqui arrepentir-vos.
No,
Marta Domínguez,
no,
per exemple.
Bueno, vale, però donem una miqueta de canya.
Ah, veus, este és un altre problema.
Claro, claro, però jo dic que després no mos haguéssim d'arrepentir d'haver donat aquests premis als esportistes.
Jo no dic,
perquè
no,
després
jo no dic que no se'l
mereixi.
Jo no dic que no se'l mereixi.
No,
moltíssima gent
d'acord,
que se ho passa dur per practicar l'esport i també ser un mereix. Aquest senyor cada any cobra milions i milions i milions d'euros.
No, evidentment, evidentment.
Això que és molt fàcil
donar
aquest premi.
Això és una persona mediàtica. Estos premis sempre es donen a personatges mediàtics.
Joan, però quan n'hi ha prou, n'hi ha prou.
Vale, però...
N'hi ha prou, n'hi ha prou.
No s'hi fixaria ningú en aquest premi si li hagués donat al senyor Pepet que fa en bicicleta 50 quilòmetres cada dia i que té 60 anys. Que probablement tindrà més valor... esportivament que no el que fa el Xavi.
Exacte.
Però bueno, vivim en una societat mediàtica i això ho fem entre tots.
I l'any que ve li donaran a Gasol.
Però escolteu una cosa, teniu raó en això, i estic d'acord en que al final és una mica endogàmic tot això del món dels mitjans de comunicació i el futbol i les seleccions i les FIFES i els mundials, però escolteu, Xavi, els valors que encarna Xavi per al jovent, que dia molt
jove,
és importantíssim. Si no li donem natros, quan és una persona reconeguda a nivell mundial, que tothom li cau la bava, o sigui, mos diuen de tot el món quins jugadors que teniu, i les millors que cobra Xavi no són ni els que cobra Alves, ni els que cobra Messi, ni els que cobren la gent, diguéssim, que
no
estan més ben cotitzades.
Això no ho sabem.
No li he vist la nòmina, la
veritat. Sí. No serà poca, però segurament si jugués a París o a Londres cobraria molts més
però
diners.
És que, a més, jo trobo que el que cobre no deixen de cobrar respecte que et donen un premi no té res que veure. Jo trobo que és molt important els valors d'esta gent, d'aquests esportistes joves que són educats, tranquils, que donen una imatge de cara als xiquets de 7 o 8 anys que volen.
Bueno, sí, Joan, mira... Joan, però tu m'estàs dient això perquè és mediàtic, perquè
claro,
hi ha
claro.
un Remé del Tortosa, de l'Amposta, un jugador de handball de l'Amposta o de la Ràpita, són gent educada, són gent que estan treballant per l'esport,
sí,
són gent
no,
que fiquen diners de la butxaca.
No els coneixem ningú.
Ah, bueno, llavors caiem a la part de dir, o li
donen
un conegut.
Home,
clar, i els catalans sempre...
Enguany...
Això et passaria a nivell de polítics i a nivell de tot.
Bueno, però pues, enguany tenim aquí a les nostres terres, a la Ràpita, un esportista, Albert Montañés, que l'any passat estava al rànquing 80-90 i actualment està al 23. Això és un esforç. Per a mi això és un esforç.
Sí, perquè s'havia especulat molt, perquè era l'etern aspirant. Era l'etern aspirant. Nosaltres també tenim un problema, que a les Terres de l'Ebre, en general, tenim pocs esportistes d'èlit. I llavors la part mediàtica se mos perd perquè estem una mica fora dels centres de l'esport d'èlit i llavors que trobar un jugador que pues li fiquem moltes expectatives, no? Jo crec que en Albert va passar una mica això, i tothom dia oh, que tenim un gran jugador i, sí, però li faltava potser esta temporada que ha fet guanyar algun i diguem-ne avançar diverses rondes i fer places importants, encara que no guanyés
i
encara que no fes semifinalista o finalista alguns grans slams o alguns Masters 1000 o 500 que ha jugat, però que ha fet una molt bona temporada, que l'ha situat dient ara sí que potser estem, realment podem dir que tenim una figura important que pot arribar encara a tindre uns anys de bons en tot això.
El que passa és que hem començat parlant de la foto del Xavi i m'anem a parlar dels esportistes d'aquestes comarques, no? Tenim el Raga també.
Sí. O tenim gent del Vall de Salou.
Tomàs,
sí, però Raga
Tomàs el de moto aquàtica, és un campió mundial.
Sí. Bueno, en fi, que reivindiquem un premi per a esportistes no d'èlit, perquè clar, si no s'acabarem sempre amb lo de sempre, amb Guardiola com a entrenador, Xavi com a jugador
i el Barça com a equip, no?
I el Barça com a equip, i aquí s'acaba tot. Bueno, en definitiva, que estem molt contents pel premi, se'l mereix, però caram, sí. Anem a repartir els que els arriben menys coses. Vinga, titular, perdó, foto, senyor Carlos.
Molt bé, pues mira, la meva foto és més trista, és més dramàtica. I no és foto, és una sèrie de fotos transformades en un vídeo. Ja esteu acostumats.
Que ens portes sèries de fotos. Sí.
Molt bé, és una sèrie de fotos transformades en un vídeo. No? En un vídeo, un reportatge o una informació que va sortir per la televisió en la qual diu que la gent, avui per avui, el que fan en vez d'enterrar els morts és donar-los a l'Institut de Ciència de la formació de metges, de medicina.
L'Institut Forense.
No, Forense és els que fan incisions per averiguar les causes de les morts. Estos estudien.
A la facultat de medicina, sí. Perquè puguen fer...
Van fer
per dins d'aquest... Per estudiar anatomia, vaja.
Exactament. Van fer un reportatge amb la qual ensenyaven les càmeres frigorífiques on tenien guardats aquests cadàvers. Allò estava ple a tope, ja. Estava a vessar. Ja no en cabien cap més. I la gent continua donant los cossos per estalviar-se les despeses d'enterrament i per a cobrar després les assegurances, perquè, clar, si no l'enterres ja has estat pagant cada any les empreses que es dediquen en aquesta qüestió, doncs llavors tu vas i cobres 2.500 euros, 1.500, 3.000, el que tinguis estipulat a la teva pòlissa. I això per cada dia és més. Havia augmentat un 80% dels altres anys en guany de donació de cadàvers per no tindre'ls que enterrar.
Déu-n'hi-do.
Això és lamentable degut a la crisi, això està clar.
No,
aquí
està
no
clar.
Hi ha cap trepitgeo, això, tot això és legal. Vull dir, tu deixes escrit que et vols donar-lo a la ciència i el muerto al bollo i el vivo al ollo. No,
al revés.
O al revés, el vivo al bollo i el muerto al ollo. Pues aquí ha passat això. I que cada dia n'hi ha més.
És que jo havia sentit dir alguna vegada, una mica de broma, però també deu tindre part de raó, que és caríssim morir-se, no? És a dir, la mort i tot lo que suposa té una sèrie de costos.
2.500 euros.
Que, bueno, hi haurà gent que li costarà això, hi haurà gent que li costarà molt més, hi haurà gent que s'ho haurà previst. En fi, és una cosa que tothom, jo perquè, en fi, espero que tarde molt temps, no? Però que és una cosa que tothom ha de pensar algun dia o altre, no?
Sí, clar.
I de fet hi ha empreses que s'hi dediquen i és un sector, diguem-ne, que no falla. I que no es fa això que estaves comentant tu per un altruisme o una donació a la ciència,
no.
Sinó que es fa estrictament perquè és car morir-se. Uh-huh. I que quan les coses van bé, doncs una cosa que... Però que és una possibilitat en moments de dificultat per a poder, diguem-ne, fer-ho més assequible, i si en això estàs ajudant a la ciència, doncs jo...
No, jo el que crec és que aquesta gent el que ho fa això no ho fa per ajudar a la ciència.
No em sembla, això
ho fa
no em sembla
per
malament.
Economia.
No em sembla malament.
S'estolvia el pagar la mort en aquella i cobra 2.500, o que és el mínim avui dia, un enterrament el que costa, el mínim, 2.500 euros. Vull dir, llavors, si els tens estipulats en pòlissa, pues això és el que te'n donen, com a mínim el que tinguis allí estipulat i t'estolvies d'enterrar-lo.
És que la crisi ens ha portat un munt de coses positives, de petits detalls, no? Que ens fan la vida més, a vegades pot ser difícil, però que s'estan deixant de fer coses, pot ser que...
Ja ho deia Einstein, no? Que les crisis són oportunitats de canvi, i per tant sí que, diu allò que a la fuerza ahorcan, comences a buscar nous hàbits de vida i nous comportaments socials, i aquest podria ser un,
Sí, 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 sí.
I de fet és el negoci que no té
crisi. Que no té crisi, els funeraris no tenen.
La gent cada dia se'n moren més i aquesta gent...
Home, sí, més o menys, però sempre, la gent segueix morint.
Sí, algo, ja clar, és que se naix i es mor.
Sí, però cada dia, com neixen més persones, se'n moren més.
No, això tampoc no és ben bé.
Els budistes, els hindús, diuen que del moment que neixes comences a morir.
Bueno, els hindús tenen poc apego a la vida, Com creuen la reencarnació, diuen la pròxima sirena.
Des del moment que neixes, tu vas de cara... a una mort més pròxima, més llunyana,
sí,
però
sí,
agafes aquell camí.
Bueno, però això no és que ho diguin els hindús, que això és realitat.
No, però vull dir, ells dins la seva filosofia...
És que neixes per a morir, això està clar. Neixes per a morir.
Bueno, de totes maneres, això que tu dius, jo ho trobo una mica gros, perquè... A veure, si un ho fa per conviccions ideològiques o perquè vol de pròpia voluntat donar el seu cos a la ciència... Pues perfecte, hi ha gent que tenim parts del cos donada a la ciència. Però que ho facin els familiars i per diners, hòstia, pues jo ho trobo un poc durillo, la veritat és
aquesta. Jo ho trobo duro del tot. I jo l'única cosa positiva que li trobo aquí és que d'alguna manera és un intent de desmitificar el que és la mort.
Efectivament. Això diria jo dels nous comportaments socials.
Exactament, que d'alguna manera pues, dius, pues, bueno, pues, mira, un s'ha mort, està allí enterrat o està allí que d'alguna manera pues, bueno, algun altre ne traurà profit, no?
No, bueno,
és l'única cosa positiva que jo li ve.
És anar desmitificant, parlant de que Joan dels hindús, els hindús els cremen a la vora del riu i es llancen tal dia va fer un any, bueno,
però aquí
es banyen al costat.
De fet aquí la incineració cada dia se'n fa més, però això és completament diferent.
Sí, sí, això no té res que veure. Això és a més,
és voler fer un negoci,
la incineració la paga
probablement aquí... en contra de la voluntat d'aquella persona que s'ha mort, que potser voldria haver estat enterrat al costat de la dona o dels fills o dels seus pares.
Bueno, jo aquí no ho sé, no sé si és el cas, no sé si és en contra del difunt, però jo crec, i també per comentaris que fa molta gent, a mi m'agradaria que m'aprofitessin, no? Això ho veia parlant sobre
deixar,
el tema.
Això pot
deixar per escrit o no.
Això com el testament vital.
Correcte.
Però si ho tens clar, lo normal és que ho deixes per escrit. Llavors no hi ha volta de fulla.
Llavors, jo, si els familiars...
No, si la volta de fulla, perquè llavors els familiars dir, agafen el paper i les garren.
A veure una cosa.
Com no hagi fet un acte notarial.
No, perquè fas un acte notarial, o el metge capçalera...
I a part d'això, que el notari vingui el dia que es mor d'aquella persona.
La companyia...
Ja no es pot
aprofitar. Quan se fa, es fa ben fet. Té una còpia al notari, normalment tenen l'historial mèdic de capçalera i inclús tenen còpies si tens la companyia d'assegurança
de
vida,
de l'ocaso.
I qui els avisa quan se moren?
Perquè tu quan...
Qui els avisa d'aquesta gent?
Home, ha de vindre un metge.
Ha de vindre un metge,
o el metge certifica la mort, et dona el certificat,
sí, però
i
si,
tu vas a l'ocaso...
Si, bueno, si hi ha un document d'estos, el metge ho sap normalment.
Clar.
Hi ha alguna forma
jo
de...
crec que les funeràries i els metges estan en contacte, però de totes maneres...
Va, jo poso el dubte.
En fi, és un tema interessant, l'hem debatut, com veuen aquí, igual bueno, la frígim...
És un tema que com a mínim toquem
fusta. Sí, ja anava a dir que aquí igual frígim una corbata que planxem un ou.
Sí, bueno. És un tema delicat.
Escolta'm, Adar, mos toca ara la teva foto, va.
Val, jo potser és recurrent i molta gent està impactada encara per la foto i sense saber massa ben bé de què va, però era una foto que sortia esta setmana tota la premsa internacional, tothom se n'ha fet ressò, i era una imatge de Roma, on estava, hi havia una votació al Parlament i on estava el primer ministre Berlusconi prenent una tassa de cafè mentre es generava una moció de censura contra ell, que finalment va guanyar en tres vots trànsfugues d'un partit del costat, el partit de la dreta de Fini, i a fora tota la gent, bueno, certs grupuscles, no tota la gent, però hi havia milers de persones en plena batalla campal. Això, les dues fotos, les fico al costat, es ven una ciutat cremar, Sí que són, bueno, grupuscles radicals, anarquistes, de no sé, lo que sigui, però la imatge colpia molt, no? Veure un parlament exaltat votant, no? Que és la, la màxima expressió de la llibertat d'un poble, no? I de la, del, de la, de l'espai públic, i a fora, a l'espai públic real, hi havien cops de bastó, no? Hi havia ball de bastons entre policia i això, els cotxes cremats, vull dir, una mica com a vegades la
una mica caòtic, no?
Sí, com estava la democràcia a punt de trencar-se, com un país està dividit, com la crisi afecta els països que tenim al costat i com se fa difícil de viure aquestes situacions de tensió on, diguem-ne, les fractures socials són fortes. Itàlia és un país que, bueno, està millor, diguem-ne, en general que Espanya, i ten, mos van molt per davant a nivell industrial, de PIB, etc. Encara que fa uns anys nosaltres molt les demanem de grandes i que estàvem ja per dalt d'ells, no és veritat, van per davant, però tenen un comportament social molt semblant al nostre, molt mediterrani, mos podem veure emmirallats, no? Per tant, són imatges, allò de les barbes del vecino, eh?
Bona foto. De què n'opineu d'aquesta doble foto?
Pues la foto aquesta la vaig veure, és impactant veure que en un Parlament s'avallin aquestes coses allí a fer el darulls i a protestar.
Però d'Itàlia tampoc te pot estranyar res del Parlament.
Sí, bueno, però, no, però jo el que trec és que quan veies les barbes de tu vecino mojar, o sea, pelar, pon les tuies a remojar. I aquí està el cas, que aquí a Espanya potser no tardarem molt tampoc en veure aquestes imatges.
Jo el que penso que a Espanya pot hi haure problemes en quan es traguen els 400 euros per a les persones que es queden sense l'atur. Aquí poden
jo crec que encara no. Jo crec que encara, mentre el govern no pegui mà al diner negre que s'està fluint i el treball negre que està cada dia escampant-se més, jo crec que encara, mira... La però, gent bueno, pot anar menjant i frigint.
Però avui parla un industrial, diu, escolta'm, com no hi haurà diner negre si qualsevol persona que compra algo, si paga en IVA, li costa el 19% o el 18% més. Ah, és clar que aflora el diner negre, quan no hi ha diners, com una cosa que et costa 100, tu n'has de pagar 119. Pues, escolta, dius que si pots ser negre, pues millor.
Pues mentre sí, això però... vagi funcionant així, pues, bueno, la gent tirarà. Però en el moment que la gent no escolta'm, pugui fer, no així, pugui això, fer diner, treballar amb diner negre, malament. Llavors sí que hi haurà gana.
Tu saps, i tens comerç, i la cosa és així, la gent li costa.
És el primer que et diuen, és, me cobraràs l'IVA o no me cobraràs l'IVA? Bé, jo, claro que te'l tinc que cobrar l'IVA. Si a mi me'l cobren, jo el tinc que cobrar. No es pot escapar, però feta la llei, feta la trampa. I llavors cadascú...
El que passa que en aquest país estem acostumbrats a fer més la trampa que la llei.
Totalment.
Llavors, clar,
com tots els països mediterrans.
Volem bon transport públic, volem bona sanitat, volem bones escoles, però no volem pagar l'IVA. Llavors, senyors, l'Estat som tots.
Bueno, però també volem que els polítics gestionen bé.
Evidentment, i que guanyen menys, probablement. Després, si voleu, en parlarem.
Jo ja no m'hi fico, en tot cas.
Sí, perquè un expresident de la Generalitat que ha de guanyar durant 7-8 anys cobrar 100, el 80% del sou, 150, doncs és una mica vergonyós, francament.
Vergonyós és el que està passant a Castelló. Això és
també, tot això.
Que cada any li toca la loteria, en Guillaume.
Sí.
Perquè té molta sort, home, té molta sort.
La foto que deia Dart, a veure, jo també estic d'acord amb ell, són grupúsculs i tal, però realment crec que el que ens ve a dir és que el sistema democràtic a vegades no és tan perfecte com ens pensem. Perquè allà dins els polítics van per una galàxia i la gent del carrer va per una altra. I a vegades la gent del carrer se li ompli allò, saps?
Sí, però depèn en quin país també, eh?
No.
No, perquè és que el futur
d'això és... Hi ha països que la democràcia la porten molt bé.
Sí, però aquests moviments ho han vist a Grècia, ho han vist a França, ho han vist a Londres.
A Itàlia als anys 70.
Però això enguany ara, eh? Enguany, Londres s'està esbatussant l'altre dia, fa uns mesos i unes setmanes, a França.
Al Darulls.
Hi ha un malestar social que arriba al carrer.
La gent s'està donant compte de que per a solucionar les crisis... tot sempre va damunt les costelles dels mateixos.
Clar, el que passa que jo penso que els partits polítics...
I aquells que l'han provocada de crisi no en tenen gens.
Saps, Joan, que els partits polítics haurien tingut una miqueta més de coneixement en moments de crisi d'alterar a la població, perquè la població és molt voluble. I quan s'aixeca la població, llavors ves i para-la. Per tant, jo crec que intentar aprofitar aquestes ocasions per a fer polítiques estranyes pot acabar malament.
Deixa'm puntualitzar-te que una de les coses que m'he deixat de dir, que no portava apuntada, i era això del país dividit, no? O sigui, quan important és en temps de dificultats que els parlaments dels diferents països, no? Els ajuntaments, etc., hi hagi una sensació d'una certa unitat en un projecte que tots sabem que és difícil i que no depèn estrictament d'un ajuntament o d'un país o d'un estat, però d'anar units, no? Grans pactes, exacte, grans acords que aquí brillen per la seva absència. El nostre entorn, hem tingut experiències properes, no? A nivell de Catalunya i d'Espanya, de coses que grinyolen, falten potser més unitat en els temes importants que facin que aquella gent que té més dificultats o més necessitat no es vegi abocada o cridada per aquestes minories a fer, diguem-ne, la fractura social més gran o fer-la més violenta. I això és un perill que està al nostre entorn, no?
Clar, perquè els partits estan prioritzant a vegades els seus interessos propis, sí, electorals o no electorals, que no el del país. I llavors, abans de posar-se d'acord PP i PSOE, pues cada un va pel seu compte, no?
Sí, i això després crea aquestes factures socials.
Abans crea tots aquests problemes.
Vosaltres, no? vos podeu parar a pensar que si Alemanya i França se'n van de la Comunitat Econòmica Europea, què passaria en la resta de països i entre ells Espanya?
Un crac.
Voleu dir que la democràcia serviria per a alguna cosa, la democràcia?
No contemplo,
una inflació d'un
30%. No ho contemples?
No,
pues,
pues... no ho faran, això tampoc.
No poden fer-ho.
Bueno.
No poden. En fi, senyors, què us sembla si posem en marxa l'Olivete i parlem del titular de la setmana, va.
El titular de la setmana.
Vinga, pues el titular de la setmana comença a dar.
Vale, pues el titular de la setmana, si em deixeu lligo dos coses, és la inauguració d'avui mateix del centre comercial Futur Ciutat d'Amposta. Bueno, això és una notícia important per a totes les Terres de l'Ebre, és un centre de referència, o serà a partir d'avui un centre de referència comercial a nivell de totes les comarques del sud de Catalunya, però també del Matarranya i del nord de Castelló. Evitarà alguns desplaçaments que es fan o que fem a fora del nostre territori. Ha generat una trentena de milions en inversió, en feina, empreses, del sector de la construcció, però molts altres sectors derivats, i ha generat uns 300 llocs de feina, no només a Amposta, sinó a poblacions del costat i empreses del costat. Per tant, com a notícia titular és importantíssim això, tal com estan les coses. Esperem que, bueno, que sigui un projecte que tingui durabilitat, això ho volia enllaçar en el tancament de la fira, que suposo que ja en vau parlar la setmana passada, però que, bueno, enllacem una fira que ha sigut difícil però que ha resistit i ha mantingut dades, la Fira Amposta, la fira de referència de les Terres de l'Ebre, que ha mantingut volum de facturació, em sembla que són uns 6 milions d'euros.
Sí, aproximadament.
Aproximadament.
I 55.000 visitants.
I uns 55.000 visitants, el qual vol dir que, bueno, les empreses tenen ganes, tot i passar dificultats, i que la gent s'apropa, pues, i, bueno, busca i remena per a trobar potser la millor inversió, la millor compra, i bueno, ho discuteix, ho parla abans de fer-ho, i per tant aquestes iniciatives, com el centre comercial que avui s'inaugura, diguem-ne, pues, bueno, són una il·lusió en moments on pintem bastos, no?, per a tothom.
Bueno, una il·lusió, lo del centre comercial, que alguns no comparteixen, no, Carlos?
No, gens ni mica. És més, jo li deia d'art que comparteixo totalment lo de la fira, d'Amposta, ha sigut per a mi un èxit total, i sobretot ja no la fira en si, perquè, bueno, no deixa de ser els mateixos metres pràcticament d'expositors, me refereixo, perquè és el pavelló cobert en aquell i són els mateixos, que està molt bé, vull dir que no té... però la ubicació de lo que és el recinte de Cavallitos i tot això, i del mercat, el mercadet que han posat allà, allò me pareix excepcional, vull dir, un acert,
sí, sí,
total.
Sí. A mi em sembla que també la gent que hi ha parlat...
Sigui, sí. Exactament, allò ha sigut un acert total. Ara, el que no comparteixo és el que has dit tu d'aquí de la inauguració aquesta, que al fi i al cap seran 30 botigues, no són més.
Cuquets.
30 botigues. 30 botigues, perdona.
Però que són del poble ja també.
Quants de municipis ho firmaven?
Perdona, un momentet. Són 30 botigues que faran 30 botigues que faran tancar almenys 30 dins el poble.
No, això...
No, això és així. Això és així. Aquesta gent tenen que menjar. I aquesta gent obriran cada dia com nosaltres, els que estem dins del poble. I a nosaltres la gent se n'anirà cap aquí. I el que deies tu del Matarranya i de no sé on i de no sé quantos, aquí no vindran a veure 30 botigues, aquesta gent. Aquesta gent del Matarranya se'n van a Vinaròs, que en tenen 300 de botigues, no aquí.
No.
Aquestes 30 botigues, el que és el poble, farà més mal que bé. el botiguer, te parlo jo, com a botiguer, ara, com a particular, com a gent de peu, olé, no 30, i en 35 i en 5 me conformo. Per què? Perquè tindré més llocs per poder anar a discutir, a regirar, a trobar,
és a dir,
a tractar el preu i tot això.
La
correcte.
Competència és bona.
Sí, però al botiguer del poble, en este, no li fas cap bé.
Home, però una cosa, la competència és bona o és dolenta?
La competència és bona, sempre i quan se lluiti, sempre i quan se lluiti en les mateixes armes. I avui, per avui, les armes se lluiten al centre del poble, al centre del poble, i ara estan tots abocats aquí dalt. Però a la perifèria de lo que és Amposta, els barris, allí ningú fa res per aquestes botigues. I hi ha botiga que fa més de 30 anys que està.
Bueno, de totes maneres...
Jo estic d'acord amb Carlos, a veure. Això suposo que es fa en moltes grans i tal. Tu parles, per exemple, de vora 300 llocs de treball, jo no els veig enlloc. Després, jo passejo bé, és un gos que tinc per aquí, i veig moltes furgonetes que són de la gent que treballa, que són de Castelló.
Sí.
No,
l'empresa treball... som subcontratades.
O sigui, els contratistes d'aquí no sé si han treballat molt, perquè aquí hi ha quantitat de furgonetes de Castelló. Comerços, a veure, avisos que han. La majoria tenen botiga al poble. Realment hi ha públic per a dos botigues o obrirem aquí i tancarem dintre
el
poble?
El que passa és que suposo que ho fan per no sé, aprofitar a veure, el flux que portarà possiblement...
A veure, jo personalment sempre estic en contra de les grans d'allò perquè penso que és una política equivocada dels anys 80, però inclús per Europa s'està tornant a potenciar molt els mercats municipals, les botigues de petit format... i els cascos antics i tal. Jo penso que això, que vindrà gent, evidentment que vindrà gent, però la gent que vindrà aquí deixarà d'anar a un altre lloc al poble.
Aquí en este nou complex va un supermercat d'electrodomèstics que ja està ubicat,
és l'Hiper,
està ubicat dins Amposta.
Sí, han confirmat que sí.
Sí, pues esto, això és desmuntar una botiga que tenen dins Amposta per posar-la aquí. La botiga on està actualment dona una vida a les botigues d'alrededor que no s'ho pensa ningú, perquè la gent va a comprar allí, però passa per la ferretera que estan fent, va als telèfons que està al costat, va a la perruqueria d'allí i arrastra molta gent. Ara l'arrastraran aquí, què passaran les botigues del rededor, les satèl·lits? Tot això se'n va a l'aire. D'allí del poble. I llavors què fem? Desmuntem el poble i el muntem aquí dalt? Jo estic d'acord en que això ho facin aquí, però que facin 1.500 vivendes, 1.500 vivendes perquè vagin aquí la gent a viure. Llavors, però que no les treguin del poble,
no,
ja que vinguin de fora.
Però estan buides, eh?
Això ja serà una mica més complicat, tal com
estan
està tot.
Però, home, però estan fent la bona, però estan buides la majoria.
Bueno, escolteu, aquest és un tema que suposo que el temps donar la raó, la llevarà, depèn
sí.
De com vagi.
Si es miren a l'espill del polígono de Quitoses...
Escolteu, una cosa, deixa'm, Pere.
Va, però molt, molt curt. És que, clar, estem parlant d'un tema molt localista, i llavors a mi m'agradaria doncs, eixamplar territori.
Jo només volia dir això, que jo crec que la unió comercial en diferents eixos, com tenen totes les poblacions, està especialment, perquè és una galeria diguéssim, de nova creació, del que aspira és a captar, i així jo crec que ho han transmès, gent que vingui de fora a apropar-se a conèixer-ho i que vegi un munt d'oferta al seu costat i que també després pugui veure altres nuclis.
Aquí o a la Conxinxina són empresaris els que s'arrisquen i ells sabran per què ho fan i com ho fan. Sí. Si tenen resultat bé i si no, pues, ells carregaran amb la seva equivocació o en el seu assar. Somolinos, el titular.
Hola, gràcies per el cognom.
No diuen així?
Sí, però vull dir que
pues, si Carlos, diu Carlos, el titular.
Sí, m'ha sonat raro, el mateix que Hernández, saps? Vull dir que... Bueno, el titular de la setmana... sí, Manel, és un titular. No és ara aquí, és un titular. I és el que es va publicar al Diari de Tarragona referent al que el 85% dels propietaris de pisos temen no cobrar els lloguers o destrosses dins dels seus pisos llogats. Això és també degut a la crisi, no? Degut a la crisi, el propietari d'un pis el que vol és llogar-lo. Han rebaixat molt els lloguers, sobretot aquí a Amposta, s'han rebaixat molt. Ho sé de ciència, de font fidedigna, s'han rebaixat molt. I encara amb això...
Ja, a les Terres de l'Ebre també, en general.
Suposo que sí.
Sí, per tot.
Sí. Han rebaixat bastant, però bastant. Alrededor de 100 euros el pis de lloguer han rebaixat. Però ara, claro, la qualitat de gent que vagi a viure en aquests pisos no és la mateixa que el que pot pagar 400 o 500 euros. I llavors temen de que realment o no paguin el lloguer o que realment el dia que se'n vagin comencin a destrossar i s'enduguin portes, finestres, cuines i tot el que trobin per allí. Aquest és el risc que els propietaris de pisos que es dediquen a llogar estan mirant de fer una espècie de cooperativa o de junta perquè d'alguna manera se pugui defensar més aquests propietaris dels pisos que tenen per a llogar.
Molt bé, per tant, una associació de fet,
això ja existeix, no?
Una associació de llogataires.
Més o menys, sí. Estan de fer, sí.
Molt bé.
De fet, crec que hi ha gent que els lloga a través, si no m'equivoco, a través d'organismes oficials de la Generalitat, que
sí.
I llavors potser no guanyen tant, però la Generalitat se'n fa
càrrec, sí.
Se'n fa càrrec de si la gent no paga i tal.
Però parlàvem del diner negre.
Ja.
Aquí està.
És que si tu vols, tens un pis, lo vols llogar en diner negre i demà claro. Vols que et facin música, doncs no ho sé.
Pues bueno, pues aquí vamos.
També hi ha assegurances, tot fot ser assegurança i si... A veure, però això no ha passat sempre, eh? no és només d'ara, probablement ara n'hi ha més. Pues,
sí, però no sé, el 85%.
Sí.
Això és molt, eh?
Ja, perquè hi ha molta més gent que no té ingressos.
Hi ha més morositat que diuen els bancs, parlen de la morositat, és de gent... els mateixos preus de lloguer però en ingressos més baixos, pues evidentment costa molt més. Pues que llavors el que han de fer els propietaris, suposo que com igual ha passat en el sector de la venda, no, de la renta lliure o del mercat de venda de pisos, és reduir els preus fins que les butxaques, diguem-ne, puguen arribar, no? És que no n'hi ha d'altra. O això o la morositat. Els bancs també fan això, no? Refinançaments...
Ara que ha entrat el Ministeri de la Vivenda és quan començarà a fer més falta que mai. Joan, el teu titular.
Bueno, el meu titular d'aquesta setmana, a pesar que és una cosa que ja fa 8 o 10 dies, m'agradaria parlar del Wikileap.
Ah, el Wikileap.
El Wikileap, que tots hem sentit parlar aquests dies molt per la televisió i la premsa.
Però, ja ho dic, però què?
És una pàgina web. És una pàgina web que, com sabeu tots, que treu a la llum doncs, documents secrets, normalment, no? Això funciona... Bueno, això ho va fundar un periodista o un cracker d'aquest dia, diuen ara, argentí, australià, no? El Julian Assange.
Sí.
I es veu que ara ha creat una red, bueno, que hi ha una quantitat de voluntaris enormes que llegeixen les notícies, canvia la gent, aquell que treballa en aquest departament, l'altre que treballa en aquest ministeri, les contrasten i si són veritat, i ho deuen ser, les han venut a 4 o 5 diaris de premsa internacional. El País ho ha comprat, del País, per a,
sí, però no,
per a Espanya i Llatinoamèrica.
I també publiquen allò que els interessa.
I evidentment. Sí, sí, perquè avui sentia que hi ha algunes converses, per exemple, del rei que no s'arribaran a publicar mai.
Clar, és normal.
Però bueno, s'han publicat coses que déu-n'hi-do, no? Des de començar lo del soldat, de la guerra de l'Iraq, o les pressions que van haver des del govern dels Estats Units, el govern espanyol, era que a la vegada pressionessin a la justícia perquè no es tirés endavant la querella del cas Couso, del fotògraf
vendes,
aquell.
O les vendes d'armes espanyoles a la Xina.
Bueno, o sigui, que en el fons és una cosa molt interessant perquè...
Tot el que d'alguna manera nosaltres pensàvem, però ara ens ho donen per escrit.
Sí. No. Però a més, això fa que hem deixat, i perdona l'expressió, amb el cul a l'aire una quantitat de governs. I està demostrant de que les democràcies a vegades no ho són tant com ens pensem, no? I que ens diuen el que volen i que ens contestem. Que ho hem sabut sempre, però ara ens ho estan demostrant.
Sí,
no?
ho sospitàvem, però ara...
Ara hi ha papers.
De tota
és
manera.
Com aquell immigrant.
I mira si ha tingut això incidència, que avui llegia el diari que a Bèlgica ja està formant una pàgina web que es diu Belgiclip, que on trauran totes els draps bruts del Parlament Europeu i de la Comunitat Europea i tal.
Sí, de totes maneres, escolteu una cosa, avui sentia una, o ahir, va ser, no me'n recordo, una columna radiofònica on deia: interessa realment saber això? Interessa realment fer públic això?
És la gran qüestió.
És necessari fer públic això?
Jo crec que sí.
A veure, clar, perquè si és necessari, llavors premi per Assange. Si no és necessari, feu-vos-ho mirar, perquè tot això pot portar... Diu, després direm allò de que, no, que... estos fangos traje, o estos lodos trajeron estos fangos. Per tant, tots sabem que hi ha política internacional i coses per baix mà que possiblement no és necessari que se sàpiga. Ara, possiblement sí. Jo poso...
A veure, sí.
És que això no, perquè... no ho podràs evitar mai, no, ja, perquè ara vivim amb l'era de la...
La reflexió era aquesta.
Sí, 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 no, no. Hosti.
La reflexió és esta.
És
la reflexió és
fer-ho públic
calia.
O no? O bueno,
jo sóc partidari, eh? Jo, a veure, primer que tot faria una diferenciació. La diferenciació és entre el que és un document d'alt secret, o del que em diuen, que tots hem vist en les pel·lícules, top secret, d'un comentari d'un ministre o d'una possible pressió en un jutjat, no? És a dir, hi ha moviments secrets dels governs que probablement se poden saber, es poden intuir, i n'hi ha realment de molts secrets. Els molts secrets ja els intuïm o els intuïixen més poca gent, i realment són els perillosos, perquè al no saber-los, la seva publicació fa variar, no? Fa virar el que són, doncs, les polítiques internacionals, la diplomàcia internacional, que la diplomàcia internacional ve a ser algo així com una hipocresia, diguem-ne, ben embolicada. Una hipocresia ben embolicada que sembla ser sèria i tot, no? Sembla honesta, però la diplomàcia internacional és això, perquè tothom vol fer negocis en Xina, però després diu, oh, és que aquells són no sé què, i això mos passa en els veïns i en els amics i desconeguts. Per tant, jo primer diferenciaria entre documents del secret que em sembla que no han sigut publicats, és dir, no, o almenys no...
És que deixarien de ser el secret si un cracker d'estos té accés a
clar,
això. Però, diria però, molt poc a favor dels governs.
I per tant, les conseqüències...
Que Joan, i encara que siguin publicats, n'hi hauran que no tindran los bemols de treure'ls a la llum. Comentaris clar. Del rei, comentaris
sí,
possiblement...
Sí, això s'ha dit, que hi ha coses que no...
Ajudes financeres a polítics descaradament, tot això suposo que no sortirà.
A veure, me consta...
Perquè aquesta reflexió que us feia acabava dient, lo dia... que aquests mitjans de comunicació que publiquen allò que diu WikiLeaks sobre els polítics comencen a publicar coses sobre els bancs que s'anuncien.
És que això vindrà,
això
ho veurem.
Sí, esperat, però si patrocinen i paguen a la ràdio o al periòdic el seu anunci...
No, però
i cara de títero.
Però ho llegiràs per les xarxes de la red i precisament per tot, per això ho publiquen. Encara que no ho publiquessin igual se sabria, avui en dia internet... El món aquest arriba a tots els llocs.
Jo sento aquestes coses i veig aquestes coses i a mi se'm queda cara de dictador, no de democràcia. Perquè si tenim uns polítics que estan en una democràcia, el que no tenen que fer mai és amagar coses. Mai, tenen que dir la veritat, per això estem en una democràcia i llavors el ciutadà té que aprovar o no les decisions que es prenguen. Si ens amaguen informació, és que estem en una dictadura, no estem en una democràcia. Jo ho veig així. I tot el que es parla dins de la cuina, tot el que es parla dins de la cuina, amb una democràcia, s'ha d'informar el poble.
Però...
I apetxugant les conseqüències.
No, jo no estic d'acord.
Això és molt difícil.
És difícil, però llavors estem en democràcia o no?
Sí, clar.
Llavors per què la volem, la dictadura?
No,
o la democràcia?
No,
per fer el que ells volen?
No compares una cosa amb l'altra.
No, però políticament...
La democràcia és un sistema polític menys dolent de tots.
Ah, menys dolent, vale, correcte, no, vale,
se la,
correcte.
Se la definia així.
Correcte, vale, però llavors com a mi no em serveix la democràcia.
Pots opinar. No, és que
vingui
així.
Una persona X, la que sigui, que màniga, per supost, i que digui això ho dic i això no ho dic, això no és democràcia.
Però hi ha estratègies polítiques que no es poden fer públiques perquè no saps quins són els resultats. Això fins i tot ho deus fer tu a casa teua.
Això t'anava a dir. És dir,
les teues estratègies. No?
M'imaginava una conversa entre pare i mare i que diu, escolta'm, això al xiquet no li direm. Home, això és top secret. Per què? Perquè se considera que dient-li al xiquet o dient-li a ton fill o a ton nebot, que és major d'edat i podria entendre-ho,
la família no és un preferible. No és un país, la família.
És que el problema del WikiLeaks, el que ha destapat és la hipocresia dels governs i dels estats o dels polítics.
Que me pareix molt bé.
Perquè si un se guarda un secret, doncs és un secret. Que... Però la hipocresia és que de cara a l'opinió pública diuen una cosa i entre ells ne diuen una altra. O,
almenys no
o,
ho diguis.
O, no, almenys no ho diguis. Vull dir, per exemple, el cas del govern espanyol, no d'aquest, sinó de tots, en el cas del Sàhara, s'ha descobert que a nivell d'estat espanyol, també fot govern del PSOE com del PP, pactaven en els Estats Units i diuen, no, nosaltres fem de vore, que estem a favor del poble sàhara i tal... Però després Anirem de cara... Mira, l'exemple de Catalunya respecte a Espanya, no d'una autonomia,
sí, però...
que els governs marroquí s'obri...
Ens queda poc temps, però jo ara, per acabar, en el tema este, perquè si no s'acabarem
ja, ja.
Només deixo una altra pregunta a l'aire. I creu que això de WikiLeaks no és algo orquestrat expressament? Pregunta que
podria
deixo a l'aire. Creu que
podria
la CIA
ser.
I els governs tenen esta fragilitat de que un hacker pot ficar el món en jaque?
Jo mai crec que sí que es pot fer avui dia.
No ho sé, no ho sé. Escolta, ho deixo aquí no perquè sé. Suposo que no hi ha molts...
Seria un altre títol.
És la teoria de la conspiració.
No,
eh?
No, perquè suposo que...
Que literari, que bonic.
No, hi ha molts de secrets que no se sabran mai i possiblement esto han dit, escolta...
Tu saps la de llibres que es vendran ara parlant d'aquestes coses? Los secretos ser. Nunca explicados.
Veurem si el senyor Assange està a la càrcel el que acaba passant.
Jo, deixa'm dir una cosa, per favor, que s'ha de dir. El que és més penós de tot és que haguem detingut en aquest home... que igual és un titella o igual és el cervell de tot, però l'hagin detingut per assetjament sexual de fa no sé quants anys.
Home,
això sí que diu molt dels governs que han estat en el cul a l'aire. Que detinguen...
havien de buscar una causa legal. Això està clar.
Bueno, vinga, anem a la carabassa de la setmana.
La carabassa de la setmana.
Doncs vinga, va. La carabassa de la setmana que avui la comença Carlitos, va.
Molt bé. Bueno, la carabassa d'aquesta setmana que vull donar jo és per a Bernie Ecclestone. Tots sabeu qui és,
després
no?
Després de la palissa que li van pegar.
Pobre. Aquí vaig. Que...
El capo, per qui no sàpiga, el capo de la Fórmula 1.
Molt bé. El conegut magnat de la Fórmula 1 no té prou diners que encara se n'aprofita de la seva mateixa desgràcia, ja que va ser apallissat, ho sabeu tots, per robar-li el que portava al damunt. I entre una de les coses que portava al damunt era el seu rellotge. No ho direm la marca, però vull dir un rellotge que suposo que devia ser de gran valor.
Un Rolex.
I llavors el senyor Bernie Ecclestone aprofita la seva desgràcia per a fer publicitat i dir que la marca aquesta de determinada rellotge es diu, amb l'eslògan que diu que el que és capaç de fer la gent, la cara del senyor Ecclestone, per un rellotge de la marca...
L'he vist, la propaganda no l'heu vist?
Jo no l'he vist, no l'he vist.
No, tampoc. Sí,
és lamentable.
Jo per un Rolex mato, no?
Sí,
però això és real així? O
sí, sí,
no?
Sí, real,
o no,
real.
O a la millor ha sigut un muntatge
no,
del principi?
Jo vaig veure l'anunci que era la cara d'Ecclestone no sé. De blau, els ulls unflats, perquè li van...
Home, però en maquillatge s'hi fan moltes...
No,
que li van arreatocar. Li van arreatocar i suposo que la xicula jove que portava al costat va dir cames, ajuda'm, i es va quedar allí aguantant l'estopa.
No, no ho he vist.
Claro, llavors fica, lo que és capaç de fer la gent per aconseguir un rellotge com lo de Cristo, no?
Que fort.
Que fort.
Me sembla molt fort.
Com no té peles, pobret.
El rellotge és de les indústries que ell domina, m'entens? I llavors aprofita la seva desgràcia, la pallissa que li van arrear, per vendre rellotges d'estos. Home, senyor Ecclestone,
de lo perdido saca lo que pueda.
Sí. Ja en té prou, deixi viure a Festina o al Viceroy este, a les altres marques, no vulgui acabar-ho tot tampoc. Vull dir que és aquesta la qüestió.
Bueno, sí, segueixo la meva carabassa, per exemple. Jo la carabassa aquesta setmana li dono al Fèlix Millet, suposo que n'haurà tingut moltes en este programa, però per les últimes declaracions que ha fet, que va dir, ha tingut lo descaro de dir que va fer el casament de les seves filles al Palau de la Música perquè així el promocionava. Promocionava el Palau de la Música.
Bueno. És del senyor Millet.
A tot li diem promoció, no?
Sí, tot el que poguéssim dir del senyor Millet.
He dit que probablement és poc, no? Ja n'havíeu parlat algunes vegades, però m'ha fet gràcia jo, no?, que justifiqués que el Palau pagués la boda perquè dir, no, és que si el Palau se promociona perquè entre els meus invitats
hi havia
molta gent de l'empresa, de la banca, això ho ha dit.
Sí. Hi havia invitats oficials.
Quin despertajo i quina cara més dura.
Hi havia invitats oficials que venien més pel fet del Palau, sí. Que no pas per amistat o d'això en los que feien l'ocasori, no?
Sí, és que
és trist.
És trist molt i molt trist que aquesta persona encara estigui lliure. Això és el més trist de tot, eh?
Bueno,
encara estigui lliure.
Bueno, està lliure perquè ha pagat una fiança.
Este senyor no tenia diner ni fiança.
El trist
tampoc.
És que 17 mesos després de començar el sumari encara no s'hagi fet res. Vull dir,
perquè aquest
està lliure
senyor...
perquè està que no es demostre el contrari.
Los diners...
Pensava que es va declarar culpable... Pues no s'ha fet lo juí, no?
Los diners que aquest senyor se n'ha aprofitat ell i ja mal més, aquests diners eren de nosaltres, dels catalans,
ja,
no?
Ja, ja.
Llavors, bueno, ha afectat a molta gent.
Dels catalans, eh? I dels espanyols, i dels europeus. I aquí...
va arribar jo... diners de tot. Sí. Llavors... El que passa és que la sensació que tinc és que la madeixa deu ser tan grossa i hi va haver tanta gent involucrada que això, si algun dia ho arribem a saber, l'equilibri s'haurà quedat curt.
Jo crec que és la dificultat mateixa del procés judicial que fa que s'allargui, tot i que la justícia és lenta de per si, no? Però encara és més difícil un cas.
Ja, però a vegades és lenta segons qui no està lenta.
Un cas així encara es fa més... Normalment tots els grans casos de corrupció que hi ha hagut són casos molt llargs, que s'acaben tenint sumaris d'estos il·legibles i que es fan molt enfarragosos i que s'acaba sabent al cap de ja quan ja t'ha passat l'arròs.
Sí,
i
però
ja...
això li ha tocat a un jutge que diu que ja li dien el caracol, no? De tan lento que era això. No, s'ha publicat, eh?
Bueno, senyors, que ens queda només una carabassa i 5 minuts per a discutir-la. Adar.
Jo, a veure, potser és un tema ja comentat, però per la gravetat i per l'afectació que té, jo li dono una carabassa a l'aprovació de... Bueno, en fi, que s'haurà produït suposo al Congrés avui, de pròrroga de l'estat d'alarma hasta el 15 de gener.
Bueno, s'ha prohibit segur, perquè... Evidentment, Convergència i Unió, la Televisió Canària i el PNB donaven suport.
Sí, donaven suport a allò que el govern estimés oportú. Em sembla que vaig sentir durant Lleida que dia que li va donar, diguem-ne, carta blanca al ministre Foment perquè tenia la informació, diguem-ne, de primera mà al ministeri, per tant, li donaven, estos grups que dius que li donaven suport en carta blanca en funció de la informació que tingués el ministeri, bueno, jo, més convenient.
Jo, de totes maneres, ho trobo bé, eh?
Bueno, jo ho trobo malament, és a dir... A veure si m'explico, perquè...
Sí, però molt ràpid, perquè... Si
a mi em sembla que com a urgència, com a mesura d'urgència, me va semblar espectacular, però em va semblar bé que es fes, i em va semblar inclús tard que es fes, però bueno, se va fer i encara es va mig resoldre una situació que va tenir una afectació brutal, no tant econòmicament a l'economia real, que va afectar molt sobretot a les illes, etc, al turisme rural, al turisme de proximitat de la vida que va en cotxe i tot això, i en tren, no, però... a nivell de la imatge exterior, és a dir, la gent, per exemple, que volia vindre estos Nadals aquí o que estava pensant en vindre o en invertir aquí o que sigui. Estan dient, però això és de xaranga i pandereta.
Per això mateix estic dient, no s'ha resolt el problema. Estem a punt de llavors... arribar a Nadal, el que no pots fer és quedar-te treballant el cul a l'aire.
Aquí ve la carabassa. És dir, la carabassa no és dir, oh, és que ha ficat un pedaç i ho ha ficat molt bé. Home, no, tu el que havies era de sorgir aquell pedaç, no ficar-li un pedaç que no saps el que t'aguantarà, que et genera inestabilitat, perquè el fet de que estigui en un estat d'alarma, que és el que comentava ahir, no sé qui vaig sentir dir, que és un estat d'alarma, no saps ben bé el que és.
No.
Però és una cosa que no agrada, en priori, jo en un lloc que està en estat d'alarma, jo no aniria.
Passa que el problema dels controladors tardarà, això tardarà a solucionar-se, perquè és un problema que ve de lluny.
Correcte, la carabassa ve per aquí, la carabassa ve per aquí.
Des del franquisme, com aquell que diu, esta gent tenen estos relatives tancat. I poders, no?
Això dels controladors.
Veure, jo l'únic que veig això de l'estat d'alarma, també estic d'acord amb tu que prorrogar-la no ho veia massa clar, perquè estem sentant un precedent. I si sentes un precedent vol dir que d'aquí 4 dies pot haver una vaga de Renfe i poden fer el mateix. Bueno. I llavors això ja comença a ser perillós perquè vas en contra del dret dels treballadors. Aquesta gent probablement s'ho mereixien, evidentment, perquè el que no pots fer és guanyar 200.000 euros cada mes i damunt queixar-te, no tal com està la situació.
Jo, de totes maneres, hi ha una cosa que has dit que me sobta molt, que ve des del franquisme. La democràcia i el Partit Socialista ha tingut 35 anys per poder-ho arreglar, això.
I el PP, i els altres, i tots.
Però igual que van parar el Plan Hidrològic Nacional, els socialistes, perquè no van parar això?
A veure,
si
això...
35 anys.
Això no és tan fàcil. No és tan fàcil i tots els governs s'ho han tirat a l'esquena. No,
és fàcil per al Plan
Hidrològic volguéssim fer demagògia.
No, demagògica cap. Però és fàcil parar el Plan Hidrològic Nacional? I no és fàcil
a 3.000 i pico de treballadors
d'estos de
2.400, 2.500,
en fila, perquè ho diu el govern. Sí. Això és molt més fàcil,
Sí.
A veure, vosaltres imagineu-vos, jo la reflexió que volia fer és els governs han tingut molts anys i, diguem-ne, de mala gestió de tot això. Jo la carabassa la dono, la mala gestió d'això, que mos porta en un moment que sí, probablement ara l'única alternativa una mica viable per assegurar, com a mínim, que els controladors fessin i compliguessin la funció que Espanya, i l'estat espanyol és un... O sigui, aguantem lo PIB, aguantem l'economia en lo turisme, vale? Perquè aquest país aguanta l'economia en el turisme, molta de la qual és submergida, és a dir, negre, però bueno, és així. escolta, no podem estar en uns controladors que no controlen o que ho fan malament o que estan en conflicte permanent durant no sé quants anys, 10, 15, 20 o 30.
No t'entenc la carabassa aquí l'has donat. Els controladors?
La carabassa l'he donat a la pròrroga, que suposa una sensació a la població i als turistes que ens volen vindre a veure, diguem-ne, o que veuen des de lluny els mercats, estos que es parlen financers, el govern de la Comissió
Europea,
un estat militaritzat, és això és el model.
Pues si no hi ha més, pues hasta el dia 15.
Mala gestió pública ja quan has d'anar en un estat militaritzat, no? Mala democràcia, què dius tu?
Bueno, doncs pues aquí es queden ells xerrant, eh? No, perquè el temps s'acaba. Carlos Molinor, gràcies.
A tu.
Joan Morales, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Ara, Isendri, gràcies. T'han tallat la paraula, però si no hi havia més temps.
Bona tarda.
Aquí posem el punt i filant en aquesta xerradeta radiofònica que tenim cada setmana aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Se'n diu parlar per no callar. Esperem que s'ho hagin passat bé. Tornem la propera setmana, ja en portes de Nadal, eh? Salutacions de Manel Ramon, des del micro i el control. Bona setmana! Now the gravy trains run over you.